Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
La Fundació Ajuda i Esperança és l'organització que gestiona el telèfon de l'Esperança, un servei d'atenció i escolta telefònica per a totes aquelles persones que necessiten ser escoltades i acompanyades de forma totalment anònima i confidencial. L'any 2016 es van atendre 22.614 trucades, 1.000 més que l'any anterior. I és que any rere any augmenta l'activitat del telèfon de l'Esperança. Maria Rosa Buixarrais és presidenta del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança.
Els éssers humans som éssers socials per naturalesa i tot i que disposem de moltes possibilitats per poder comunicar-nos els uns amb els altres, resulta que cada cop ens sentim més sols i menys escoltats per les persones que tenim a prop i no tan a prop.
Maria Rosa Buixarrais especifica quin tipus de problemàtiques exposen les persones que es truquen.
El tant per cent més elevat és això, aquesta necessitat de tenir algú a parlar, persones que es troben soles, però també, sobretot, el tema de crisi de parelles, conflictes emocionals, qüestions relacionades amb relacions humanes, amb relacions interpersonals, amb la família, amb els amics.
Per fer-ho possible, el telèfon de l'Esperança compta amb 178 persones voluntàries que s'organitzen en diversos torns i són els encarregats d'oferir escolta activa a les persones que truquen durant tot l'any les 24 hores del dia. Escoltem la presidenta del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança.
Som més voluntàries, un 70% de
som
dones
més
versus un 30% d'homes, i són persones que, bueno, que deixen el seu temps per fer aquest servei. Són emocionalment estables, tenen entre 27 i 70 anys i tenen una capacitat d'escolta envejable.
El telèfon de l'Esperança és un servei consolidat que, a més, ara ofereix una aplicació per a mòbils, que és esperança.cat. Recordem el telèfon de l'Esperança, 93-414-4848, 93-414-4848.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
La terra és la base de l'edifici en què s'assenta la vida d'un poble.
Ferran Soldevila. Síntesi d'història de Catalunya. 1995.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre novament, amics i amigues. El papa reflexionava ahir en el Regina Caeli, coincidint amb la festa de l'Ascensió del Senyor, sobre el passatge de l'Evangeli de Mateu que presenta el moment del comiat final del ressuscitat davant els seus deixebles a Galilea, als quals Jesús deixa la immensa tasca d'evangelitzar el món, concretant aquest encàrrec amb l'ordre de predicar i batejar en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Francesc destacava que l'ascensió de Jesús al cel constitueix la fi de la missió que el Fill ha rebut del Pare i l'inici de la continuació d'aquesta missió per part de l'Església. En la mateixa línia subratllava que és precisament a partir d'aquest moment quan la presència de Crist en el món és intervinguda pels seus deixebles, els qui creuen en ell i el proclamen. Sens dubte, l'encàrrec de continuar la tasca de Jesús al món passa per la caritat. El naixement de l'Església, que se situa en la festa de l'Ascensió, és el naixement d'una gran obra en la qual és destacable la proposta de Jesucrist a través de l'amor als altres i, per tant, de l'ajuda i l'assistència als necessitats. Això és el que modestament intenta fer Càritas cada dia, a cada territori, en cada parròquia, en cada família i a través també del món laboral i de l'habitatge, entre molts altres àmbits especialment necessitats en el nostre temps. Avui és protagonista la diòcesi de Solsona. Ens acompanyarà en la conversa central del programa d'avui Josep Vidal, director de Càritas Diocesana de Solsona. També tindrem el testimoni de la setmana. Avui serà una persona vinculada a Càritas Balaguer, al bisbat d'Urgell. Húria Messaoud és espanyola, de Melilla i de religió musulmana. És una persona que parlarà sobre la tasca de voluntariat que fa als seus 53 anys al Centre Sant Domènec de Balaguer, concretament des del 2012, fent acompanyament i suport en classes de llengua espanyola. De professió és integradora social. Tot això, amb les notícies, l'agenda i una mica més, serà la presència de Ràdio Estel amb tots vosaltres fins a les 9. Això és la veu de Càritas, salutacions de l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so, i la resta amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Coincidint amb la solemnitat de l'Ascensió del Senyor que celebrava ahir l'Església, vivia la 51a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Aquesta jornada, constituïda l'any 1967 per expressa voluntat del Concili Vaticà II, s'adreça als mitjans de comunicació al servei de la missió de l'Església, però també a qualsevol professional cristià o mitjà d'informació que desitgi escoltar el missatge humanista que es desprèn de l'Evangeli. Per parlar-ne, avui tenim la presència de Montserrat Creus, secretària del Gabinet d'Informació de l'Església a Catalunya i també membre de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya i, evidentment, de l'equip d'aquest programa. Montserrat, bon vespre, benvinguda.
Bon vespre.
Quin ha estat el missatge del Papa Francesc per aquesta jornada?
Doncs mira, amb motiu d'aquesta jornada, el Papa Francesc va fer públic un missatge que sempre fa públic el dia 24 de gener, que és Sant Francesc de Sales, el patró dels periodistes, i arriba aquell dia a totes les redaccions de tot el món i al cor també de tots els catòlics. En aquest missatge, el lema se centra en una cita del profeta Isaïes que diu «No tinguis por, que jo sóc amb tu», amb un subtítol també molt significatiu, com és ara, «Comunicar esperança i confiança en els nostres temps». Es tracta d'una crida al comunicador cristià i als mitjans de comunicació de l'Església, i jo crec també que en general a tots, perquè tots comuniquem, perquè ens posem al servei de l'evangelització, és a dir, de la transmissió de la bona notícia, que per mi ha de ser explicada, però també viscuda i compartida.
Què diu el Sant Pare als comunicadors?
El Papa Francesc exhorta a tots a una comunicació constructiva que, rebutjant els prejudicis contra els altres, fomenti una cultura de la trobada que ajudi a mirar la realitat amb autèntica confiança. A més, també proposa la recerca d'un estil comunicatiu obert i creatiu que no doni tot el protagonisme al mal, sinó que procuri mostrar les possibles solucions, afavorint una actitud activa i responsable en les persones a les quals va dirigida la notícia. I afegeix també que convida tothom a oferir als homes i a les dones del nostre temps narracions marcades per la lògica de la bona notícia, que no és cap altra que Jesucrist mateix. També el Sant Pare ha assenyalat la convicció que és possible descobrir i il·luminar la bona notícia present en la realitat de cada història i en el rostre de cada persona. I recorda com, sent l'esperança la més humil de les virtuts, l'alimentem llegint de nou l'Evangeli, que ha estat moltes vegades realitat en les vides dels sants, homes i dones convertits en icones de l'amor de Déu.
Davant la violència, Montse, i davant les guerres i els fonamentalismes, què demana el Papa?
Doncs en un context global en què creix la desconfiança d'uns i altres per la situació política, social i econòmica en molts països, pels conflictes llunyans que el terrorisme fa propers i per l'arribada a les nostres fronteres d'immigrants i refugiats, el Papa proposa comunicar confiança i esperança.
Com és la comunicació de Càritas?
La comunicació de Càritas, precisament, jo crec que és com demana el Sant Pare, o sigui, que Càritas comunica confiança i esperança, i cada dia ho intenta fer més i millor. Comuniquem confiança i esperança quan escoltem les necessitats de tothom, quan atenem les persones, quan ens posem al servei dels altres, quan som capaços de donar consol i un cop de mà, quan donem veu als qui no en tenen, quan denunciem les injustícies, quan proclamem que volem que hi hagi pau al món, quan no tot queda en paraules i ens posem mans a l'obra, quan estem realment al costat dels altres i els fem sentir que no estan sols, que és possible construir un futur millor, que es pot sortir de la foscor i que res no han de témer.
Com hauria de ser la comunicació dels cristians?
La missió de tots els cristians és evangelitzar, és a dir, donar testimoni amb alegria i senzillesa del que som i creiem, atenent les persones, sobretot els pobres i els exclosos, els que pateixen, treballant per la pau, la justícia, els drets de les persones, i ser testimonis amb tots els mitjans que tenim a l'abast, des del paper fins a les noves tecnologies. Crec que els cristians estem cridats a ser altaveus de la vida, de les benaurances i l'alegria de creure. Estem cridats també a viure i comunicar allò que hem viscut amb confiança i esperança, a sortir del nostre propi espai, de la nostra zona de confort, de les seguretats, d'allò conegut. Estem cridats també a obrir-nos al que els altres pensen, fan i diuen, escoltar, compartir, estimar per transmetre el missatge de vida i salvació de Jesús comunicant-nos amb tots.
I quin és, Montserrat, el paper de l'Església en el món de la comunicació global?
Crec que l'Església se sent implicada en el món dels mitjans de comunicació social. Per això hi té una atenció pastoral, per això a cada diòcesi hi ha una delegació de mitjans de comunicació social, una delegació que vol estar a prop tant dels professionals i directius com dels propis receptors per conèixer la seva realitat, posar-se al seu servei i demanar honestedat i veracitat en l'elaboració de la informació.
Comentaves que el lema d'enguany de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials ha estat «No tinguis por, que jo sóc amb tu».
Sí, enmig de tots els drames del món, l'Església escolta una veu que diu «No tinguis por, que jo sóc amb tu». I és perquè en Crist Déu s'ha fet solidari amb cada situació humana i ha revelat que no estem sols, perquè tenim un pare que no s'oblida dels seus fills. Qui viu unit a Crist descobreix que fins i tot la foscor i la mort es converteixen, per a tothom qui ho vulgui, en lloc de comunió amb la llum i la vida. Els cristians tenim una bona notícia per narrar i anunciar que sembra confiança i esperança en els nostres temps. Per tant, jo crec que no hem de tenir por de proclamar-la. Hem de ser testimonis d'esperança confiant en el Senyor ressuscitat, que segueix amb la seva Església i que ens envia l'Esperit Sant, que renova sempre la faç del món i de l'Església de Jesucrist, com recordem aquests dies en els quals ens preparem justament per celebrar la Pasqua de l'Esperit, la Pentecosta.
I què demanem per als professionals dels mitjans de comunicació?
Demanem al Senyor que ajudi els professionals dels mitjans de comunicació a ser capaços de prestar sempre atenció a tot allò que pugui promoure la veritat, la bondat i la bellesa. Alhora també demanem que tinguin el suport i la cooperació de tots perquè puguin realitzar sempre la seva funció i el seu servei de comunicació.
I per a cadascú de nosaltres?
Jo diria que siguem coherents entre el que pensem, el que diem i el que fem, que comuniquem amb gestos, amb obres, a més d'en paraules, i que, com diu el pare Francesc al final del missatge de la jornada d'aquest any, l'Esperit sembri en nosaltres el desig del regne a través de molts canals vivents, a través de les persones que es deixen conduir per la bona nova enmig del drama de la història i són com fars en la foscor d'aquest món que il·luminen el camí i n'obren de nous, plens d'esperança i confiança. i també que nosaltres siguem fars que il·luminem el camí dels altres amb confiança i esperança.
Gràcies, Montserrat Creus. Fins ara, que tindrem les notícies i l'agenda.
Fins ara.
Seguim a la veu de Càritas.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
A mitjans d'aquest mes de maig, concretament els dies 12, 13 i 14, Càritas Catalunya va ser convidada a presentar un projecte a les jornades Young Tech de La Salle. Són unes jornades tecnològiques dedicades a entitats socials que vulguin presentar un projecte informàtic per a les seves necessitats.
En total es van presentar 6 projectes. Per part de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna va demanar en la presentació del projecte la posada en marxa d'una aplicació per a mòbils per Càritas Catalunya, on es reflectissin tots els bisbats de Catalunya i les seves càritas diocesanes. Els estudiants que van participar a les jornades van elegir el projecte de Càritas Catalunya com el de més contingut. 4 joves voluntaris d'enginyeria de telecomunicacions i arquitectura es van adherir al programa presentat i van començar a redissenyar-lo. Properament es tindran notícies sobre com avança aquest projecte.
Dijous 18 de maig, a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, va tenir lloc la conferència Immigrants i Refugiats, a càrrec de Sònia Martínez, advocada del programa Atenció al Fet Migratori de Càritas.
La ponent va desenvolupar el tema explicant els punts claus de l'itinerari d'un refugiat i el paper de les organitzacions internacionals, així com la posició de la Unió Europea i els països implicats. Sònia Martínez també va fer arribar als assistents la posició de Càritas davant aquesta tragèdia. Els va conscienciar i els va donar més eines per desenvolupar la seva tasca en el voluntariat.
Càritas Diocesana de Tortosa va signar el divendres 19 de maig a Barcelona un conveni amb la Fundació Formació i Treball perquè aquesta empresa d'inserció reculli la roba sobrant dels robers de les Càritas parroquials tortosines. A més, instal·larà nous contenidors de recollida de roba usada al carrer. Càritas seguirà realitzant l'entrega social en els seus robers, però amb aquest conveni podrà donar sortida a tots els seus excedents d'una manera controlada i segura, sabent que la seva destinació final és la generació de llocs de treball i la reutilització o reciclatge de roba.
La roba recollida anirà a parar a la planta de triatge que la Fundació Formació i Treball té ubicada al municipi de Sant Esteve Sesrovires, on es generen llocs de treball per persones en risc d'exclusió. Actualment hi treballen 43 persones amb contracte d'inserció sociolaboral i 27 més amb contracte ordinari. La roba que es tria i està en bones condicions es destina a les botigues de roba de segona mà sota la marca Roba Amiga. En aquestes botigues hi treballen 16 persones, també amb risc d'exclusió social. Les persones amb contractes d'inserció treballen i es formen durant el període que dura el contracte, al voltant de 12 mesos, i després la Fundació Formació i Treball les ajuda a trobar feina en altres empreses on poder recomençar de nou.
Càritas Diocesana de Terrassa s'ha adherit a la campanya d'Església pel Treball Decent. Les entitats promotores de la iniciativa Església pel Treball Decent, transcorreguts els 2 primers anys des de la seva presentació pública, han fet un pas més en el seu compromís amb la posada en marxa d'una campanya d'adhesions a la declaració fundacional.
L'objectiu és prendre consciència que la desocupació, el treball precari i la desigualtat en l'accés a un treball decent i la limitació a l'exercici dels drets humans que això suposa són un atemptat contra la dignitat humana i animar a sumar-se a l'exigència de treball decent que no és aliena a l'Església. La campanya es dinamitzarà en els àmbits de les parròquies de les diferents diòcesis del país, així com entre grups, moviments de base i organitzacions de l'Església.
Dimarts passat es va inaugurar el nou centre de distribució del projecte Aliments per la Solidaritat a la Seu d'Urgell, ubicat a l'antic edifici de Mavisa, després de 6 anys donant servei al local situat al carrer dels Canonges, en un espai cedit per Càritas d'Urgell. L'acte va comptar amb la presència dels alcaldes de la Seu d'Urgell i d'Oliana, així com de l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, de la tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones i de molts voluntaris del projecte, així com també treballadors socials.
Els voluntaris d'aquest projecte van explicar, amb una visita guiada, les noves dependències i el nou funcionament del servei davant els responsables d'institucions, entitats i empreses urgellenques que hi col·laboren, entre elles Càritas Parroquial de la Seu d'Urgell. Aquestes noves instal·lacions de titularitat municipal disposen d'un magatzem de 118 metres quadrats per guardar-hi els aliments, amb una capacitat per encabir-hi uns 100.000 quilos, i d'un altre edifici just al davant que farà funcions d'economat i supermercat solidari de 81 metres quadrats. Aliments per la Solidaritat és un projecte en què hi col·laboren el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, conformat per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Creu Roja, Càritas i la Seu Solidària, i atén cada any unes 200 famílies de la Seu i de l'Alt Urgell.
A Barcelona, dimecres passat al migdia, es va presentar l'informe Fam Oculta a Catalunya, un obstacle en la igualtat d'oportunitats, elaborat per entitats catalanes d'acció social. L'informe posa sobre la taula els riscos que comporta una mala alimentació des del punt de vista de la salut i el desenvolupament físic i mental, especialment en els infants, alhora que remarca que 2.000 milions de persones al món pateixen fam oculta.
Durant la presentació de l'informe, Mercè Darnell, adjunta a l'Acció Social de Càritas Diocesana de Barcelona, va destacar que, si bé la dieta mediterrània és una bona opció per garantir l'alimentació, la gent que viu al dia no té temps per pensar en la seva dieta. Darnell va explicar que realitzar la compra en família o compartir els àpats amb tots els membres de la llar reforça els llaços relacionals i evita que les situacions d'exclusió social s'agreugin, i va afirmar que les escoles també han de promoure l'educació per mitjà de l'alimentació. El doctor en Medicina i Nutrició, Lluís Serra, va advertir que les persones afectades per malnutrició a Catalunya probablement han passat del 4 al 8% com a conseqüència de la crisi econòmica, i Teresa Crespo, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, va afirmar que la pobresa és un fenomen multifactorial, ja que no menjar carn o peix també empobreix. Crespo va proposar la incorporació de nutricionistes als centres d'atenció primària per fer un seguiment dels casos més sospitosos de malnutrició, i alhora va incidir en la idea de promoure la dieta mediterrània i adquirir productes de proximitat amb la finalitat d'afavorir una economia local i de qualitat.
Encara més notícies de l'actualitat. Davant les últimes dades de l'enquesta de condicions de vida 2016 publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, que agrupa 3.000 entitats socials, va alertar en un comunicat fet públic dijous passat que la recuperació econòmica no ha arribat als més vulnerables, que les situacions de pobresa es cronifiquen i que la taxa de risc de pobresa ha augmentat d'un 0,2% en un any, segons l'IDESCAT.
Així mateix, la taula d'entitats del tercer sector social ha constatat que les situacions de pobresa castiguen més les dones que els homes, que les famílies monoparentals són el col·lectiu més castigat per la pobresa, una situació que es podria revertir amb l'aplicació de la nova renda garantida de ciutadania, que serà compatible amb les seves rendes de treball per aquest col·lectiu. Preocupa també les entitats socials l'augment del 19,7% al 24,7% de la taxa de risc de pobresa en persones que viuen soles, amb o sense fills, així com la taxa de risc de pobresa en majors de 65 anys, que ha augmentat un 3% des del 2015, i el fet que tenir feina no garanteixi sortir d'una situació de pobresa. Finalment, segons la taula d'entitats del tercer sector social, hi ha una tendència en aquests darrers anys en la millora d'alguns indicadors, però les entitats consideren que cal seguir combatent les desigualtats i l'exclusió a partir de recuperar i enfortir drets socials.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. La diòcesi de la setmana.
Com us dèiem, Solsona és la diòcesi protagonista avui i volem parlar d'aquesta Càritas diocesana a partir d'un dels punts forts del que va ser l'assemblea que tota la diòcesi va celebrar el 6 de maig passat. Una assemblea on se sotmetia a aprovació i finalment s'aprovava la memòria anual. Volem parlar de quin és l'estat actual de Càritas diocesana de Solsona. I ho fem amb el seu director. El director de Càritas diocesana de Solsona és Josep Vidal, que ens acompanya avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel a Barcelona. Agraïm l'esforç, perquè de vegades des d'algunes diòcesis no és fàcil el desplaçament, l'esforç que fa Càritas diocesana de Solsona per portar-nos al seu director aquí a la capital catalana. Senyor Josep Vidal, bon vespre, bona nit i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Molt bona nit a tothom.
Gràcies. Com està la diòcesi de Solsona després d'aquesta assemblea, on suposo que es parlava de tot, no? Clar, com sempre.
Sí, vam fer el dia 6 de maig a Tàrrega l'assemblea de Càritas diocesana anual i que doncs, allà es presenten tots els projectes i doncs, la memòria exactament del que s'ha fet i el que està previst doncs, fer per l'any sobre. Allà s'aproven els grans números i llavors sempre aprofitem de fer, dins aquesta assemblea, fer una conferència, fer algun treball a part de, que no sigui només presentar números que moltes vegades a molts voluntaris se'ls fa una mica feixuc. I, per tant, enguany vam tenir l'honor de tenir entre nosaltres, a fer-nos una conferència, la Carme Borbonés, que va ser fins fa poc presidenta de Càritas Catalunya i que ens va fer una conferència sobre el nostre compromís amb el germà afeblit. Va estar molt bé, va agradar molt i que doncs, ho vam trobar tots curt. El que passa que el temps és el temps i llavors doncs, esperem que alguna altra vegada ens pugui dissertar més sobre aquest tema del germà afeblit.
En la vida és bo quedar-se amb ganes, eh? I per tant, segur que en una propera ocasió podran gaudir a Solsona, com també en altres llocs de Catalunya, del bon fer i el bon parlar de Carme Borbonés. Fins fa poc, com vostè deia, presidenta de Càritas Catalunya. És una dona que, a més, està des de fa un temps vinculada també a aquesta casa. Ens estima molt i estima molt l'Església en general. Però bé, seguim amb el fil que ens ocupa avui, amb Josep Vidal, director de Càritas diocesana de Solsona. Parlem d'aquesta memòria, la memòria del 2016, que segur que durant els propers dies presentaran totes les Càritas de les diòcesis amb seu a Catalunya, també la de Solsona, perquè el moment fort de la campanya a meitat de l'any és Corpus, i Corpus és la setmana del 12 al 18 de juny. Per tant, estem ja molt a prop, però nosaltres ens avancem avui parlant de la memòria del 2016 a Càritas diocesana de Solsona. Primer, el titular, els principals números. Què ens diu de la memòria?
La memòria ens diu que en quant a usuaris ha baixat una mica, però que amb l'esforç econòmic per ajudar està pujant. Què vol dir això? Que, com es diu, i nosaltres ho certifiquem, que la pobresa s'està cronificant. Per tant, aquelles famílies, aquelles persones que venien una vegada i demanaven, ara es veuen obligades a venir molt més. És clar, nosaltres comptabilitzem sempre la visita. I si ve aquella família, ve 10 vegades, per nosaltres és una família. Per tant, això fa que baixi el que és l'atenció a persones, però que puja i molt l'esforç econòmic que ha de fer les Càritas per poder atendre dignament aquestes persones.
Per tant, més que l'augment de famílies i de persones, és l'augment de necessitat d'aquelles famílies i aquelles persones.
Exacte. Ara, com dic, s'està cronificant i arriba hasta inclús a moments de estar aturats durant tant temps que està amb depressions, etc. Vol dir que ja no és tema econòmic, sinó que pot ser arribar a ser mental.
Uh-huh. Bé, dels números, del balanç, què ens diria, senyor Josep Vidal?
Bé, nosaltres el que diem és de que voluntaris en seguim tenint més o menys els mateixos. Hem hagut de contractar a una persona més per les necessitats que hi ha. En aquests moments hi ha 28 persones a Càritas Diocesana de Solsona. No tots estan a temps complet, però hi ha 28 persones dedicades. I que també hem vist un augment de socis, que vol dir doncs, que hi ha un augment de donacions, cosa que ens alegra perquè es detecta que doncs, la tasca que estem fent és bona perquè les ajudes segueixen sent-hi i augmentant. Mm-hmm.
I a partir d'aquí, com podem aterrar o com faríem el resum de cada realitat? Hi ha 28 càritas parroquials a la diòcesi del Solsona, que està dividida en zones així molt diverses, també, no? Territorialment, sí. Urbanament, ruralment...
Exactament. Nosaltres en diem zones, tres zones, que és, per una banda, el Llobregat, que aplega gairebé tot és província de Barcelona, en aquest cas. Llavors, el Cardener, que és Solsona, uh-huh. Tot el que és el Cardener que baixa fins a Súria, i llavors Urgell-Segarra, que és, uh-huh. arriba fins a Mollerussa.
Clar, Mollerussa és el poble més occidental, diguéssim, i del sud de la diòcesi.
És a tocar a Lleida i és diòcesi de Solsona. Llavors, aquí es veu... que dins d'aquestes tres zones ja no són a tot arreu les mateixes necessitats. Les necessitats d'ajuda hi són a tot arreu, però n'hi ha que doncs, tiren més cap a una banda, que d'altres més cap a l'altra, en quant a ajuda econòmica. Indudablement que el factor normal és l'ajuda als serveis, a pagar llums, aigua i lloguers. També hi ha un augment de que la nostra tenim una advocada que és la que es posa en contacte amb les entitats de crèdit per veure si es pot fer dacions o que no hi hagi el desnonament i poder pactar amb lloguers socials, etc. Mhm.
Per tant, augmenta la tasca d'aquesta persona professional del dret que segur que topa amb moltes necessitats i molta ajuda. No sé, de les diferents àrees en què treballa, la família, la infància, l'acollida a diferents necessitats, l'economia social, la bellesa, la gent gran...
Bé, aquí nosaltres el que volem sempre és treballar molt per la família, i dins la família hi ha els infants. És sabut, perquè ja fa anys que ho vam denunciar, la gran falta de subvencions per les beques menjador. Enguany doncs, hem vist que l'administració, la Generalitat, ha assumit una gran part i els nostres esforços no han hagut d'anar per aquí perquè doncs, ens ho ha recompensat el que és l'administració. Que ho hem de dir ben clar, l'administració és el que té l'obligació. Nosaltres els hem d'ajudar i allà on no arribin ells, arribarem nosaltres, però mai de la vida voler suplantar a l'administració ni que l'administració vulgui fer que nosaltres fem la seva feina. Per tant, doncs, aquí estem contents. I torna a haver necessitats de llibres de text per a l'infància, pels escolars, i doncs, això també fa que hi tinguem un esforç. Amb persones sense llar, doncs també ha pujat, les persones sense llar doncs, hi segueixen en 100. L'única cosa que hi ha que no són aquests, els 3-1 aquells que van a les terres de Lleida per la fruita, per la campanya de fruita, sinó que són una altra classe de gent, perquè precisament de 3-1 ha disminuït perquè doncs, hi ha més feina, la feina que ja es dona amb la gent d'aquí i per tant ells ja veuen que no hi poden accedir al mercat del treball. El programa de bellesa doncs, també es detecta que cada vegada més hi ha gent gran sola, per tant, doncs, s'hi està treballant en fer acompanyament molt directe perquè no es trobin sols. El pla d'ajuda i assistència doncs, també està augmentant, pel que he dit abans de la cronificació, i llavors nosaltres tenim dues ajudes, una que en diem el pla d'ajuda social i el fons solidari, que en aquest cas el pla d'ajuda social es va ser creat per la gent que no havia anat mai a Càritas i tenia unes necessitats concretes en un moment donat. Això sí que aquest últim any ha baixat, vol dir que les persones han tornat a trobar treball i poden ja seguir la vida normal. En canvi, el fons solidari, repeteixo per tercera vegada, s'està cronificant.
Sí, potser parlant de xifres concretes, les més altes són les de l'acollida i ajudes d'assistència, 1.942 persones ateses el 2016 a Càritas Diocesana de Solsona i sense llar, 1.089, si no llegeixo malament, una miqueta més d'un miler, i també hi ha els immigrants, 1.339 persones ateses.
I a Vallès, 1.000. La promoció social, 1.049, i llavors la família, 1.036. Vol dir que s'ha de seguir treballant. També vam donar compte del projecte nou que s'ha posat en marxa de la casa d'acollida per a dones. I que,
a Berga, en aquest cas.
I que, doncs, ja s'està fent selecció, però en aquests moments ja hi ha tres persones, tres dones i una amb dos fills allà acollides. I s'està fent... Vol dir que la necessitat hi és. Una altra cosa és que una vegada fet els estudis es vegi dient que s'hi pugui incorporar o no s'hi pugui incorporar. O que aquesta persona que està desesperada i vulgui accedir, perquè vol dir que aquí ha de ser tot de comú acord, perquè si no faríem una feina que és la que volem fer, que és de que una vegada estiguin allà i puguin sortir-se'n, poder-les tornar a posar en òrbita la vida normal.
Avui ens acompanya Josep Vidal, director de Càritas Diocesana de Solsona, la diòcesi protagonista de la setmana, resumint alguns aspectes importants de la memòria 2016, aprovada a l'Assemblea de Càritas Diocesana de Solsona el dia 6, i amb algunes dades que estem donant. Les dades sempre són fredes, però és interessant la reflexió que ens fa, en el sentit que potser més que l'augment de persones necessitades, el que es detecta és l'augment de necessitat, i aquesta és la gran qüestió.
I aquest augment fa que una major assistència, vol dir que i acompanyament, perquè doncs s'està a l'haver-hi doncs més necessitats, necessiten les persones un acompanyament més de costat, i això és el que es procura fer.
En aquest món nostre, la caritat de l'Església necessita també els recursos econòmics, i no sé si ens pot contestar el director de Càritas Diocesana de Solsona sobre els números, si surten o no.
Els números surten gràcies doncs, a les donacions i indoblement subvencions. Enguany ha pujat una mica les subvencions de l'administració perquè, com que s'han obert nous programes i nosaltres hi hem accedit i ens els han concedit, això fa que doncs, augmenti.
Però igualment és un percentatge que sempre és petit en el global de Càritas.
Quan llegeixes d'altres ONGs... Que sí que depenen gairebé tot en subvencions, nosaltres, doncs, les subvencions públiques estem amb el 38%.
Potser és més alta aquest percentatge que en altres càritas diocesanes, però no arriba a la meitat.
Exacte. Llavors, doncs, les privades són un 16, passa una mica d'un 16%, i els fons propis, doncs, un 45%.
Que són les col·lectes o les ajudes, subscripcions mensuals,
donacions,
també donacions patrimonials,
sí,
a molta gent.
Vol dir que gairebé la meitat és de fons propis, que no són que siguem, els tinguem nosaltres a la caixa, però que ens venen a través de les donacions dels socis, etc.
En tot cas, Càritas Diocesana de Solsona sap amb què compta més o menys, per això es pot fer un pressupost i normalment doncs, es destina allò que es pot fer, allò que es pot destinar.
Exacte. Nosaltres també, persones, també tenim les ajudes, però en aquest cas no penso que tampoc no és important si una zona necessita més que l'altra, perquè...
Hi ha solidaritat entre les zones.
Exacte, no? Vull dir que no hi ha... El que sí que voldria dir...
Endavant.
És de que les despeses a les tres zones durant l'any han sigut de 1.019.706 euros. Vol dir que ha augmentat gairebé un 10% de l'any passat, refermant-me amb allò que deia abans, de que doncs, les necessitats hi segueixen sent.
Bé, doncs moltes obres, aquesta casa d'acollida per a dones en situació límit, no? Dones maltractades o dones que han patit algun problema personal i que tenen moltes vegades fills a càrrec, a Berga, una casa que, de la qual ja parlàvem ara fa uns mesos, sí, fa sí. Més d'un any, oi, que funciona.
Sí, sí. Diguéssim, efectivament, des del setembre. Uh-huh. Des del setembre que hi va entrar una persona i, doncs, ara ja n'hi ha tres, ja dic, fent amb la professional de Càritas que té cura de la casa, doncs per veure doncs, si pot incorporar més gent. Nosaltres sempre diem que el que no volem de cap de les maneres és massificar. Nosaltres el que volem és que les persones que siguin allà s'hi faci un seguiment concret a cada una de les seves persones que hi ha i les seves necessitats, perquè el dia de demà puguin tornar a la vida normal amb totes les garanties. Mm-hmm.
La campanya de Corpus és molt a prop. Aquesta memòria de Càritas diocesana de Solsona es presentarà oficialment de cara a la setmana de Corpus? O diguéssim,
nosaltres el que hem fet és presentar-la a l'assemblea i llavors doncs, les diòcesis d'Urgell, Lleida i Solsona, el que fem és fer una memòria conjunta, perquè, esclar, la major part d'aquestes tres diòcesis estan a la província de Lleida. I
era un treball conjunt molt consolidat.
Exacte, i a més treballem conjuntament amb molts programes i amb molts temes, doncs el dia 14 doncs, de juny farem la presentació de la memòria conjunta de les tres Càritas.
El dimecres 14 de juny, a Lleida, sempre es fa Lleida una mica
exacte.
Com a capital de
sí,
tots.
Exacte, sí. Allà és allà on hi ha els mitjans de comunicació, doncs ens desplacem tots allà i allà fem la nostra roda de premsa donant els resultats de l'any i el projecte. Nosaltres el que volem molt i molt és treballar a les persones i treballar perquè doncs, se'n puguin sortir. La crisi, diuen que s'està acabant, però per la gent pobra no, encara no els hi ha arribat. I, per tant, nosaltres, les tres Càritas, estem treballant molt amb les empreses d'inserció social. I fundacions, que n'hi ha alguna diòcesi que són fundacions i altres empreses d'inserció. Però totes en tenim i doncs, podem dir que ja hi ha gent que els que hi treballen, els que s'hi estan formant i els que doncs, ja estan en el mercat laboral ja treballant normalment. Uh-huh.
Doncs això serà, com dèiem, aquesta presentació conjunta de la memòria de Càritas Diocesana de Solsona, Càritas d'Urgell i Càritas Diocesana de Lleida, a Lleida el dimecres 14 de juny, en la setmana de Corpus. Suposo que es fa com una suma i una fusió de les tres memòries en una.
Exacte,
per entendre'ns.
Deixi'm, com que els programes els tenim molt iguals, llavors el fusionem tot. Vol dir que no diem cadascú la seva, sinó la fusionem i llavors si hi ha alguna pregunta concreta per alguna de les Càritas, doncs ho contesta el director corresponent, però sempre a la presentació sempre ho fa un director sol. Que ens unem tornant.
Bé, doncs aquesta vegada s'encarrega Solsona, precisament. Sí, li toca a vostè.
Aquest any ens toca a nosaltres fer la presentació.
Bé, avui hem parlat amb Josep Vidal, director de Càritas Diocesana de Solsona. Hem fet una petita síntesi de la memòria anual d'aquesta Càritas Diocesana i potser per acabar li volem demanar un missatge per als oients en la línia amb la qual treballa Càritas, sense deixar-se impressionar ni per les notícies triomfalistes de la recuperació econòmica, ni per les catastrofistes que potser teníem més abans, no? en plena crisi.
Sí, nosaltres voldríem animar a tothom amb que vegi a Càritas una entitat d'església però que treballa pels pobres, per tothom, i que doncs, ens donguin confiança. Com a voluntaris o amb donacions, que també ens van molt bé. I llavors, d'una vegada, veure aviam si el govern que correspongui, que en aquest cas és el govern espanyol, deixa entrar els refugiats corresponents que ens toquen, perquè les Càritas, les 10 Càritas diocesanes de Catalunya, estem preparats per acollir, com hem fet sempre, però en aquest cas amb una incidència especial, que són refugiats que han hagut de marxar dels seus països perquè no hi podien viure.
Ho hauria de fer, d'acord amb aquest compromís, el 26 de setembre, i queda menys ja per aquesta data. Doncs està bé que una veu de Càritas faci seva avui aquesta petició popular de complir amb el compromís d'acollir a tota Espanya, si no recordo malament, eren uns 17.000.
I precisament ahir, una xifra que va arribar, n'han arribat 1.400 o així, i fa més d'un mes que no n'ha arribat cap.
Déu-n'hi-do. Doncs esperem que es pugui fer realitat aquest compromís i que la pressió de tots, també de l'Església a través de Càritas, sigui efectiva, amb bé, efectiva, i efectiva també per a aquestes persones. Gràcies novament, Josep Vidal, director de Càritas diocesana de Solsona. Bona feina, i tindrem ocasió de tornar a parlar de la realitat d'aquest territori.
Si Déu vol, ens tornem a veure, i encantat de que em convideu.
Gràcies a vostè per venir. Adéu-siau.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
Dels testimonis.
El testimoni d'avui és el de Horia Mesaut Belef, que és una voluntària de 53 anys vinculada al Centre Sant Domènec de Balaguer des de l'any 2012. Acompanya en les classes de llengua espanyola i dona suport des de la seva professió d'integradora social. Ella és filla de Melilla, de religió musulmana, i porta uns anys vivint aquí a Catalunya entre nosaltres. Amb Horia Mesaut Belefke parlem durant els propers minuts. És el nostre testimoni de Càritas d'Urgell i ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Balaguer, gràcies a la col·laboració d'aquesta emissora de la capital de la Noguera. Des de Balaguer ens escolta ja Horia Mesaut Belefke. Bon vespre, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Cómo es su trabajo de voluntaria acompañando y apoyando estas clases de lengua española en Balaguer?
Este tipo de clases lo hago dos y tres veces a la semana. Suelen ser clases mayormente de alfabetización. Es gente que no sabe leer ni escribir. Y luego también gente que acaba de llegar a Balaguer, que no sabe, no conoce el idioma, o que también no sepa leer, hay muchísimos casos, y de eso trata mayormente. Y luego también, pues, cualquier cosa que haya que hacer la hago igualmente. No es solo la enseñanza, de todo un poco.
Muy bien. ¿Y cómo se organiza este trabajo a través del Centro Sant Domènec? ¿Usted colabora todos los días, algunos días concretos?
Las clases son normalmente lunes, miércoles y algunos martes, pero lunes y miércoles fijo. Y entonces son cursos que se organizan en septiembre.
Muy bien.
Y es todo el año.
Y son personas, pues, que necesitan, porque acaban de llegar o porque llevan poco tiempo, pues una ayuda en la lengua española, vaya.
Exacto, sí. También hay gente que lleva muchísimos años aquí y no sabe ni hablar, ni leer, ni leer su nombre. Entonces, claro, en eso consiste un poquito la ayuda.
Desde el año 2012 ya son unos...
2011,
disculpe.
2011,
pues perfecto,
sí.
Pues son casi, digamos, 6 años, ¿no?, colaborando y ayudando a estas personas. ¿Qué destacaría de lo que se encuentra y qué balance hace? ¿Nota que hay resultados, que lo que usted realiza... llega a las personas, las ayuda, en definitiva?
Sí que hay buenos resultados, y yo creo, no sé si hay resultados también para ellos, bueno, pero es más, yo creo que es lo que ellos me aportan a mí.
Es importante recordar esto porque es una constante en Càritas y en sus entidades vinculadas, como es este Centre Sant Domènec de Balaguer. ¿A usted en qué la ayuda todo esto que está haciendo? Pensando que a lo mejor en otras ocasiones puede ser usted la persona necesitada de ayuda.
Sí y no. No, porque yo he hecho voluntariado desde muy jovencita.
Ya tiene experiencia, ¿vale?, en esto.
Exactamente, sí. Creo que desde los 80 empecé a hacer voluntariado. ¿Vale? O sea, que no es que sea la primera vez. No. Y entonces creo que es más lo que ellos me aportan a mí día a día que lo que yo les aporto a ellos. Es ya, es el tener que, el estar allí, el verlos a ellos. Y luego, cuando ves los resultados que has conseguido, yo creo que ya eso... Con eso ya me vale, ya no tengo más, ya no quiero más.
Es lo que de alguna manera alimenta el sentido, ¿no?, del trabajo y del
servicio que usted realiza. Exactamente, sí, sí.
Avui parlem amb Joria Messaud Belefque, que és de Melilla i ajuda des de l'any 2011 les persones necessitades de suport i reforç en classes de llengua espanyola a través del Centre Sant Domènec de Balaguer. ¿Com empezó su vínculo con este centro y su trabajo de voluntariado? ¿Cuál es su historia personal en este sentido?
Bueno, esto fue cuando yo trabajaba para Sanidad, cuando los recortes de Sanidad me quedé parada. Y entonces fui preguntando a un centro y a otro centro dónde podía hacer algo que no quería cobrar, sino quería hacer algo. Y me acerqué al LEAP y del LEAP me mandaron a Cáritas. Eso ha sido. Y allí ya me cogieron.
Y a partir de ahí, como en Cáritas...
Ya me quedé, sí, exactamente.
No hay nunca distinciones. Todas las personas que puedan ayudar, sean del origen que sea y de la religión o de la cultura que sea.
Eso fue en febrero del 2011.
Muy bien, y desde febrero de 2011 hasta ahora, pues ha continuado.
Estoy todavía, sí.
Buena señal por los dos lados, ¿no? Por parte de usted, porque quiere decir que lo que hace llega a la gente, y también por parte de Cáritas, que también pues encuentra en usted una ayuda.
Vamos, eso espero, creo que sí.
Muy bien.
Creo que sí, que va así.
¿Desde cuándo vive usted en Balaguer, en Cataluña?
En Balaguer vivo desde diciembre del 2004, que fue cuando me casé con un señor de aquí.
Muy bien. ¿Y usted?
Por eso me vine aquí.
Vivía en Melilla anteriormente.
Sí, soy de Melilla y vivo... Bueno, sí, he sido toda la vida de allí.
Conserva la familia allí y todo.
Sí, muy exacto. Bien. Bueno, sí, lo que queda.
Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas felicidades por este trabajo.
Muchas gracias.
Joria Messaud Belefque es una persona que de alguna manera representa el ejemplo de que esto no tiene fronteras, ¿verdad? Esta caridad que todos podemos dedicar a las personas. ¿Cómo ha visto, ya por último, la necesidad de lo que usted ofrece en este Centre Sant Domènec de Balaguer por lo que respecta pues al apoyo en clases de lengua española? ¿Ha aumentado? ¿Nota que por la presencia de inmigrantes en los últimos años ha aumentado esta necesidad o se ha mantenido?
No, ha aumentado, porque de hecho hemos pasado de tener la semana completa, acogida entera. ¿Vale? Hay gente, y además pasa una cosa, que cada día va llegando gente nueva. Y entonces, claro, cada año tiene mucha más demanda. Y ahora, este mes pasado, creo que han llegado 4 o 5 más. O sea que esto va en aumento cada mes.
Va en aumento, y esta es una necesidad concreta, pero como esta, pues lógicamente
sí,
puede haber otra. No sé si nos puede contar algo, Joria Messaud Belefque, sobre el Centro Sant Domènec. ¿Se dedica básicamente a refuerzo, a apoyo educativo, o tiene otros campos también?
Se dedica así al refuerzo educativo de los críos, a los mayores, también tiene las clases de informática. Tiene también las clases de costura, que también son dos voluntarias las que lo hacen. Eso se hace 2 veces a la semana también. Y luego, pues también hay un señor que está por la mañana allí cuidando el huerto para los niños de la UAC. Y bueno, hay de todo un poco. Y luego están los servicios sociales, para atender al que llega, para hacer el servicio de acogida. Hay de todo.
Y usted, de alguna manera, se relaciona con todo lo que se hace allí, ¿no? Otras personas que están en el centro. Hay digamos, un trabajo, una sensación de que se trabaja en un mismo equipo, en un mismo proyecto.
Exacto, sí. Hay, como se dice ahora, hay buen rollo.
Buen rollo, muy bien. ¿No? La hemos entendido perfectamente. Eso es muy importante, ¿verdad?, en el trabajo de Cáritas.
Sí. No me puedo quejar. No me puedo quejar. No llevo ya muchos años y todo todo muy bien.
Balaguer, como otras ciudades así medianas de Cataluña, viven mucho en la diversidad. Supongo que eso también la ha ayudado a usted a integrarse desde que vino a Cataluña.
Bueno, no, yo es que he sido mediadora intercultural. Uh-huh. Entonces, claro, casi siempre me he movido en temas de esto de interculturalidad.
Uh-huh. Y Melilla también es una ciudad muy diversa culturalmente.
Exacto,
¿no?
Son cinco culturas. Sí, cinco religiones, cinco culturas.
Sí, 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 sí. Y de alguna manera. Pues,
y buen rollo, muy bien, allí
también,
está.
¿No? Hay buena
allí no hay problema, jamás lo hubo.
Muy bien.
Hace 520 años nunca lo ha habido.
Muy bien, pues nos alegramos de que nos hable de su tierra, porque a veces es esa tierra desconocida de la que se habla poco aquí, Melilla, como también Ceuta,
exacto,
¿no? Son ciudades así, pues que más allá de los conflictos territoriales tienen una vida propia y también una interculturalidad muy interesante, seguro que sí. Muchas gràcies. Hem parlat avui amb Joria Messaoud Belefque, que és malillenca i de Balaguer, de la Noguera, d'adopció, casada amb un home d'aquí i també doncs, amb un compromís de mediació intercultural i d'integració a través del suport a classes de llengua espanyola, en aquest cas. Pues mucha suerte, muchos ánimos y también en su trabajo diario, donde supongo que laboralmente también sigue trabajando.
Bueno, más o menos.
Más o menos, va haciendo cosas,
más
¿no?
Más o menos
también.
Va haciendo.
Pero mientras pueda ayudar a través del voluntariado también seguro.
Exactamente.
Que...
Exactamente, no, sí, ayudar, sí, eso sí, eso que siga allí y animo a que todo el mundo se anime también a ayudar un poquito, a hacer un poquito de voluntariado. Hay poca gente involucrada, poca gente joven involucrada en este tema. Uh-huh. Y me gustaría que hubiera mucho más balaguerinos.
Uh-huh. Molt bé, doncs, els balaguerins els saludem. També agraïm avui la col·laboració de Ràdio Balaguer amb Oriol García, als controls tècnics, que sempre ens acull quan volem fer alguna entrevista a través de Ràdio Balaguer. I així fem xarxa des de la veu de Càritas. Muchas gracias nuevamente, Joria Messaoud Belefque, per haver-nos acompanyat. Bona nit, buenas noches. Y hasta una próxima ocasión. Mucho ánimo otra vez.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adeu-siau.
La veu de Càritas. Un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Solsona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Dimecres a les 10 de la nit, Ramon Baró, director de Càritas Diocesana de Lleida, participarà en la tertúlia d'actualitat de Lleida Televisió, Lleida TV, que ofereix aquesta oportunitat una vegada més a Càritas.
Dissabte que ve al matí, al Seminari de Vic, Càritas Diocesana de Vic celebrarà l'Assemblea Ordinària Anual. Entre altres qüestions, està previst que s'aprovi la terna a partir de la qual el bisbe de Vic nomenarà el nou director o directora. També figura en l'ordre del dia l'aprovació de la memòria d'activitats del 2016 i el pressupost per l'exercici 2017 i la informació als membres participants de les accions iniciades.
També dissabte, en aquest cas a 3:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona, al barri de Gràcia, al carrer Escorial 163, la Societat Bach farà una marató musical a benefici de Càritas Parroquial. Seran 6 hores d'actuacions amb música i cant, amb la participació de formacions diverses.
I també dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a Lleida, la delegació d'Apostolat Seglar organitza una vetlla de Pentecosta amb el títol Un altre món és possible.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí la veu de Càritas d'avui. Moltes gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Us recordem que Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana celebren aquesta setmana la nit dels nostres mitjans. Demà és l'últim dia ja per apuntar-se al sopar, però També encara hi ha places per al concert a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar, a benefici dels nostres mitjans, Radio Estel i Catalunya Cristiana. Hi ha un concert del Cor Vivace. Encara sou a temps per inscriure-s'hi almenys al concert, on hi ha més places, a un preu de 10 euros. Podeu trucar-nos al telèfon 93 409 27 70 de 8 del matí a 6 de la tarda o bé enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça lanit@radioestel.cat. La veu de Càritas torna dilluns vinent. És festa a Barcelona i en alguns altres llocs, pobles i ciutats de Catalunya, però nosaltres, com que en molts altres és festiu, us acompanyarem fidels a la cita a les 8 del vespre, dilluns vinent, l'endemà de la festa de Pentecosta. Us desitgem que tingueu bona diada de la culminació de la Pasqua. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.